James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Una cosa important per l'èxit de la nostra empresa és donar-nos a conèixer, ser coneguts. Això podem fer-ho de diverses maneres, evidentment a través de la publicitat, però hi ha una forma molt més efectiva de donar-se a conèixer i d'agafar prestigi, per dir-ho d'alguna forma, i és sortir als mitjans, sortir a la premsa, com a notícia. I per això hem de ser noticiables, hem de saber quan la nostra empresa és notícia i a partir d'aquest moment hem de saber com adreçar-nos als mitjans, com comunicar-los les nostres novetats, els nostres èxits, perquè publiquin aquestes notícies, bé sigui a la premsa escrita, bé sigui a la ràdio, bé sigui a les xarxes socials. I d'això tracta el programa d'avui. A l'entrevista d'avui tenim a l'Eudald Aymerich, que ja ha passat alguna vegada per aquests micròfons. Ell és soci fundador d'Esprai, una empresa que es dedica a la gestió de notes de premsa. Però bueno, no vull explicar gaire perquè és el tema de l'entrevista d'avui. Eudald, benvingut al programa.
Gràcies.
Imagina't que som una empresa, una pime, i tenim notícies fresques, bones notícies sobre la nostra empresa, i ens interessa, evidentment, donar-ho a conèixer. Volem que la gent sàpiga aquestes bones notícies. Però no volem fer publicitat, o la publicitat ja la farem per una altra banda. El que volem és arribar als mitjans, que aquestes notícies nostres siguin publicades a la premsa o que surtin a un programa de ràdio, o imagina't, inclús a la tele, no? Volem ser notícia, perquè sabem el valor d'una notícia. Podríem dir que una notícia val més que 1.000 anuncis. Vaja, jo hi crec decididament amb això que acabo de dir, no? Doncs el tema d'avui, el que volem parlar amb tu és com enviar aquesta notícia als mitjans i com, sobretot, també, com valorar l'efectivitat, perquè no solament, ja ens ho han publicat, però voldríem mesurar-ho, no? Bé, doncs aquest és el tema. Parlem de campanyes de comunicació adreçades als mitjans. La primera pregunta de totes és com arribo als mitjans? Després ja ho valorarem.
Sí, ho has explicat bé, eh? És a dir, una manera d'augmentar la teva reputació com a empresa és a través dels mitjans, que són els que arriben al teu públic, no? I com hi arribo? Mira, hi puc arribar, per exemple, enviant una nota de premsa. Sempre que hi hagi un fet noticiable, jo això ho transformo en un text periodístic que faig arribar als mitjans de comunicació. Com hi puc arribar també? Doncs també puc fer puc atrevir-me a fer una convocatòria de mitjans. Aquí cal tenir un fet bastant ben treballat i, sobretot, estar segurs que aquest fet és noticiable, que interessarà i que interessarà fins al punt de que els mitjans hi enviïn periodistes a la convocatòria. Una altra possible manera d'arribar als mitjans és col·laborar amb ells. Si sóc un expert reconegut en el meu sector, puc oferir-me per fer articles d'opinió, per exemple, no? O bé, fins i tot, per què no, per participar en tertúlies radiofòniques o televisives. No? Aquestes serien les tres maneres de poder arribar als mitjans de comunicació.
Sí, però ara extén la pregunta, d'acord, molt bé. He sentit les tres coses que he sentit m'han agradat, no? Una nota de premsa, una convocatòria de premsa, això ja és increïble, o col·laborar. Jo sóc un expert en una temàtica concreta i amb què li den en convoquen per participar en tertúlies, en col·loquis. Vale, però ara la pregunta la faig d'una altra manera. Però com arribo? Jo no sé on són aquests periodistes, no tinc ni idea. O sigui, vale, sí, vull fer una roda de premsa o vull publicar una nota de premsa, però és que no sé ni a qui adreçar-me. Fes-nos una mica de llum també sobre això.
Sí, clar, aquesta és la dificultat, com arribar als mitjans i als periodistes. Bé, ho podem fer, mira, a través de les agències de comunicació, que n'hi ha moltes i de molt diverses i molt bones, o agències n'hi ha de diferent tamany i també doncs, hi ha els professionals independents o autònoms que es dediquen al sector de la comunicació. A través d'ells tu pots arribar als periodistes, ells tenen la manera de fer-ho, tenen contactes, tenen bases de dades en alguns casos ben treballades, o bé pots anar a la xarxa, hi ha diferents plataformes que el que fan és facilitar-te aquests contactes de mitjans i de periodistes per poder fer arribar la teva nota de premsa. Evidentment, si el que busques és un assessorament, una estratègia, t'hauràs d'adreçar a una agència. No? També el que és important, ho deies tu al principi, és valorar els resultats. Aquesta és l'altra. Una vegada jo he enviat la nota de premsa, he fet la convocatòria, vull saber on ha aparegut aquesta nota de premsa, evidentment, no? per calibrar si la despesa que m'ha suposat ha estat rendible o no. Llavors, aquí el que es fa és... Mira, o bé es contracta una empresa de seguiment de mitjans i anàlisi de mitjans que el que et facilita és et localitza totes les publicacions que ha tingut la teva nota de premsa, les aparicions en premsa digital, en premsa escrita, en ràdio, en televisió i fins i tot en xarxes socials, o bé... Torno a esmentar les agències que es dediquen a fer aquesta funció també. O sigui, les agències t'ho fan tot, des de l'estratègia, donen els contactes i després també et monitoritzen les aparicions als mitjans de la campanya de comunicació. No?
Però què és el que mesuraran? Quins paràmetres mesuraran? O sigui, perquè, torno a dir, jo sóc absolutament nou en aquest terreny i vull enviar una nota de premsa, però que després parlarem de com fer-la, perquè tampoc sé com fer-la, però vale, ara ja se suposa que hi ha unes empreses que em donaran uns resultats. Això ha estat publicat aquí, allà. Però quins paràmetres donaran? Número de lectors, vegades que té, quin tipus de públic? Quins paràmetres em donaran?
Sí, podràs mesurar moltes coses. Mira, podràs mesurar, evidentment, el retorn que ha tingut la teva campanya. Podràs mesurar el nombre d'aparicions a publicacions, a ràdio, a televisió, a premsa digital que la teva campanya ha tingut. Podràs saber si el to de les aparicions és positiu o és negatiu. Molt important, sobretot quan es llança un producte o sobre una empresa, no? És a dir, quina percepció general hi ha entre el públic potencial. Podràs també saber, podràs tenir, per exemple, mètriques com el valor econòmic que té una publicació. Es compara, o sigui, el tamany de la publicació que pugui tenir, per exemple, en un diari, es compara el tamany de l'article que t'han dedicat amb el tros o amb el valor que això tindria si fos un anunci i se li dona un valor econòmic. Aquest import, tu també el tindràs. Òbviament, tindràs les audiències, molt important, és a dir, sabràs les audiències dels mitjans que s'han fet ressò de la teva campanya o nota de premsa. No? I això, tot plegat, totes aquestes mètriques, et donaran una idea doncs, molt fefaent de saber si la inversió que t'ha costat allò ha valgut la pena o no.
Xarxes socials. Tothom tenim més o menys les nostres pròpies xarxes socials, amb les quals, evidentment, també publicaré aquesta notícia. Però com les controlo, també? Com sé a quins retorns o com sé quin tros de la notícia haig de publicar? Perquè les xarxes socials acostumen a ser més textos més curts. O sigui, parla'ns una mica també de com difondre la meva notícia i com mesurar resultats dintre de les xarxes socials.
Clar, les xarxes socials mereix, òbviament, un capítol a part, eh? I podríem dedicar un altre dia doncs un programa sencer, no? Perquè, òbviament, la importància que tenen i que han adquirit durant aquests anys és molt gran. Deixa'm dir-te que per monitoritzar les xarxes socials hi ha diferents instruments per monitoritzar o també per publicar, no? a les xarxes socials i mesurar el retorn d'aquestes. Hi ha tota una sèrie d'instruments que són gratuïts o que tenen una versió gratuïta i una versió de pagament, n'hi ha molts, val? Entrant doncs, a la xarxa i posant a Google això, instruments de control o de seguiment de les xarxes socials, en trobarem molts. Jo me n'he apuntat aquí alguns, eh? Com per exemple doncs, el TweetDeck és un d'ells, el Hootsuite és un altre de molt conegut, el mateix HubSpot, que és un CRM, doncs també té una app dedicada doncs, a això, el TweetReach, el Mention, el HowSociable, etc. Per tant, podem optar per fer-ho nosaltres mateixos, és a dir, descarregar-nos aquesta aplicació al mòbil o bé a l'ordinador i utilitzar-la per fer aquestes publicacions i aquest seguiment després. O també podem directament adreçar-nos a les agències de comunicació, que també fan aquest rol, o a les empreses d'anàlisi i de seguiment de mitjans. És a dir, tu quan dius, he fet una campanya, vull saber-ne el retorn, però no només a mitjans, sinó també a xarxes socials. Qui m'ho fa tot? Doncs això, una empresa de seguiment i anàlisi de mitjans i de xarxes, o bé una agència de comunicació. Molt important, com deies tu, fer-ne el seguiment també a xarxes.
Has començat tota la conversa dient si tenim un fet noticiable. Clar, el meu net sempre és molt guapo, no? El meu nen és preciós. Vull dir que potser a nosaltres ens sembla que una cosa de la nostra empresa, com és la nostra empresa, doncs és molt bonica i molt interessant. Però la primera pregunta és això, què és un fet noticiable? Perquè, insisteixo, és com quan fem fotos de la nostra canalla, sempre el nostre nen és el més maco. El nostre producte ens sembla ideal, però com es veurà això? És noticiable, no és noticiable? M'ho imagino només jo.
És noticiable tot allò que suposi una, o pot ser-ho almenys, tot allò que suposi una novetat. És a dir, si tenim una empresa en marxa, el fet d'obrir una sucursal, el fet d'obrir una delegació a l'estranger, de fer el llançament d'un producte. Aquest fet pot ser noticiable. El fet de comprar una altra empresa pot ser noticiable. Denunciar, per exemple, ara a finals d'any, ja estem a principis del 2022, però encara hi ets a temps, de fer un balanç de l'activitat de la teva empresa econòmic. Això també és noticiable. És a dir, ha crescut la facturació, malgrat la pandèmia, doncs, i un X%. Tota aquesta mena de fets que suposin una novetat respecte al que ja hi ha, diguéssim, i que no sigui de manera forçada, és un fet noticiable, un esdeveniment com un concert, com el llançament d'un llibre. Això també, fets culturals, no? El llançament d'això, l'estrena d'una gran pel·lícula, tot això són fets noticiables.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
Al llarg d'aquesta conversa has esmentat més d'una vegada agències de comunicació, especialistes. Ara sí que voldria que ens fessis 5 cèntims de perquè ja que tenim aquí, de la teva empresa, Spray, amb aquest entorn que estem parlant, què pot fer? Perquè, clar, és que una altra de les coses importants és que jo tampoc sé, encara que m'ho penso, i ni el meu director de no sé què redactar adequadament una notícia. Jo crec que a partir d'un fet més o menys noticiable sí que necessitem algú que ens digui si és o no és noticiable, com redactar-la, a quins mitjans sí i a quins mitjans no enviar-ho. En fi, és tota una assignatura. Per tant, crec que puc donar el consell des d'aquest micròfon de recorrir a professionals, si més no al principi, fins que sapiguem de què va la història. I ja que tenim aquí un professional que ets tu, doncs parla'ns tu, què podries fer tu des de la teva empresa per tot això que hem parlat aquí, aquest programa?
Sí, bé, com tu has dit, el que podríem fer des d'Esprai és aconsellar-te, assessorar-te si allò que tu vols fer arribar als mitjans és o no noticiable, no? Això és el primer de tot. Analitzar si aquesta nota de premsa que vols enviar explicarà un fet innovador i que podrà tenir possibilitats de ser recollit pels mitjans de comunicació. Això és molt important. Aquest primer anàlisi, cop d'ull, sobre un possible fet noticiable és per on s'ha de començar, sens dubte, i això ho ha de fer un professional. Nosaltres, òbviament, podem fer-ho, tenim l'experiència de molts anys, no?, de dedicar-nos-hi, no?, al món de la comunicació. A banda, clar, també tenim els contactes. Tenim els contactes perquè fa molts anys que estem treballant una base de dades que els mateixos periodistes i mitjans ens ajuden a actualitzar i, per tant, doncs, tenim l'experiència, tenim el know-how, tenim els contactes i la plataforma des de la qual fem arribar aquesta nota de premsa, aquesta campanya, als mitjans de comunicació, que alhora et permet també fer-ne un seguiment de la recepció que està tenint i et permet fer-te una idea de si aquesta nota de premsa enviada tindrà o no tindrà èxit. Ara, deixa'm afegir, hem fet la nostra plataforma que sigui de 360 graus, perquè hi hem afegit aquesta funció que és fonamental, que és la de fer el seguiment de les publicacions, tant a premsa escrita com a premsa digital, com a ràdio, com a televisió i com a xarxes socials. Per tant, estem molt contents d'anunciar que aquest 2022 per nosaltres comença molt bé perquè hem aconseguit transformar la nostra eina, la nostra plataforma, en una eina de 360 graus.
Fet noticiable, insisteixo en el tema, de vegades també passa al contrari, que tenim realment un fet noticiable però a nosaltres no ens sembla. Aquí també ens podríeu ajudar, un especialista ens pot ajudar a fer veure quins actius de comunicació tenim però que no ho sabem. És que de vegades fem coses o tenim que creiem que no és notícia i realment és un fet noticiable. Aquí també l'especialista també intervé?
Sí, i tant. De la mateixa manera que t'ha de dir, l'especialista t'ha de dir, ha de ser honest amb tu i ha de dir aquest fet no és noticiable perquè estàs intentant vendre la teva empresa, però ara mateix no té cap novetat que puguem vendre, entre cometes, als mitjans. De la mateixa manera et pot dir, t'estàs encantant, tens una notícia aquí amb aquest, no sé, amb aquesta compra d'una nova empresa que estàs fent, que et permetrà créixer, no la desaprofitis, fes una nota de premsa i envia-la als mitjans perquè molt possiblement la recolliran.
Val. Bueno, doncs jo crec que de moment aquesta nova intervenció teva al programa ha estat profitosa i de moment tenim prou amb el tema que avui teníem. Com dic sempre, quan tinc una entrevista interessant, d'aquí uns mesos tornarem a contactar amb tu perquè tot això va canviant i es va adequant. Però abans d'acabar, aquest programa té una secció que de vegades activem o no, que és nous conceptes. I és que algú ens defineix paraulotes noves, no? Ara et preguntaré perquè ens defineixis i ens expliquis una mica una d'aquestes paraulotes, que no és precisament nova ni molt menys, però potser sí és nova per part de la nostra audiència i està relacionada amb el que estem parlant. La paraula és clipping, no? Si ens pots definir què és clipping, per què serveix, com funciona, bla, 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 bla. Endavant sobre clipping.
Sí, el clipping en l'argot del sector de la comunicació significa un dossier que recull les publicacions realitzades pels mitjans i per les xarxes sobre una campanya de comunicació. És una paraulota, com tu dius, és una paraula, com tantes altres, manllevada de l'anglès, que justament, bé, tots tenim al cap que és un clip, no? I per què serveix un clip? Doncs el concepte és aquest. És com si agafessis un clip i en aquell clip hi anessis posant tots els articles que els mitjans et van publicant de la nota de premsa que has enviat, eh? I és un concepte molt, molt estès, molt conegut entre els periodistes en general, el sector de la comunicació i del periodisme, i que defineix l'activitat d'una desena d'empreses, perquè no n'hi ha més a l'estat espanyol, que es dediquen a monitoritzar i analitzar els mitjans i les xarxes.
D'acord, Eudald, doncs un cop més insisteixo que hem donat-te la benvinguda i ara acomiadar-te del programa ha estat molt interessant i, com he dit abans, espero veure't per aquí o sentir-te per aquí de nou d'aquí un temps. A reveure,
gràcies. Serà un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech jugarem i somiarem amb Els llocs on ha dormit Jonàs, de l'Adrià Pujol-Cruells, editat al setembre del 2021 per l'editorial Empúries. La novel·la té un inici molt contundent que m'agradaria compartir amb vosaltres. Diu així. Jonàs va escanyar una dona en un parc de la Part Alta. Després se'n va anar a dormir. Han passat els dies i els mitjans no han dit res. Això el porta a pensar que no la va matar. Els records que en té són molt fragmentaris, no pot assegurar res. Que la dona sigui morta li sembla una possibilitat. Se'n maten tantes? Aquest és l'inici d'aquesta novel·la on coneixem el nostre protagonista, en Jonàs. En Jonàs és un programador, addicte als videojocs, que passa de la quarantena, casat, pare de tres fills, que té una petita empresa de tecnologia i ho combina amb unes classes com a professor amb una acadèmia a Figueres. Pateix una crisi personal i dubta de si ha matat o no a una persona. Per tal d'esbrinar-ho, comença a recordar la seva vida al llarg dels diferents llocs on ha dormit. Enmig dels seus records, intercala també les paraules que va dedicant als seus alumnes. I té dos nexes. D'una banda trobem els videojocs i d'altra banda trobem els llocs on ha dormit. I a partir d'aquí es desenvolupa tota la novel·la. No patiu, que no us desvetllaré al final, haureu de descobrir-ho realment si ha matat o no amb aquesta dona, que ja us dic que és el seu amor de joventut, la filla del carter del seu poble. Quin seria el toc-tec de la nostra novel·la? Doncs que el nostre protagonista es dedica al sector de la tecnologia, per començar, i tota la novel·la està farcida de múltiples referències en aquest àmbit, tant pel que fa a la seva feina des de la seva empresa que té de tecnologia com a la feina que fa com a docent, on fa moltes reflexions als seus alumnes, als futurs programadors, sobre quin ha de ser el seu paper amb el món actual. El protagonista, a més, és un addicte als videojocs i la novel·la està farcida de referències dels videojocs de tots els temps, des dels seus inicis fins al moment actual. Reflexiona sobre quin és el paper que han de tenir aquests videojocs, sobre si és cert que els videojocs són violència gratuïta o no. Fa moltes similituds amb les diferents escenes, amb els dels records que ell va recordant, de les vivències que ha tingut, amb els diferents videojocs que han anat des dels principis dels temps fins al moment actual. Els videojocs formen part de la nostra cultura actual i és molt interessant veure la manera com l'utilitza per recrear les diferents escenes, compartir-les o comparant-les com si fossin escenes de diferents videojocs que existeixen. Si sou fans dels videojocs, segurament us ho passareu molt bé, ja que hi ha moltes referències i ho gaudireu moltíssim. A mi m'ha costat una mica, ja que jo no sóc molt, molt, molt gamer i, per tant, he hagut de buscar les referències fora del llibre, ja que algunes similituds no les acabava d'entendre. De tota manera, ho ha fet d'una manera molt intel·ligent, amb molt d'humor, un punt una miqueta gamberro, amb un toc irònic i un humor una mica negre, que potser no és apte per tots els públics. Els llocs on ha dormit Jonàs és sobretot un llibre que ens parla de la recerca d'un mateix, de la decisió d'exercir la llibertat individual i sobretot de la responsabilitat d'assumir les conseqüències del que facis, passi el que passi. Desitjo i espero que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.